culpable d'un delicte, perquè la llei de responsabilitat penal del menor així ho defineix. Però aquesta és una consideració legal. Psicològicament, socialment i de manera més genèrica, a nosaltres, que un noi de 13,6 mesos o un de 14,2 mesos faci o no un delicte, ens preocupa poc, repeteixo, des del punt de vista més humà i més social. Legalment és indiscutible. Llavors, què és el que succeeix amb això? Que quan ens acostem al cas particular, ens podem trobar en que la realitat d'un noi de 13 anys és molt semblant a una de 17 i al revés. Per tant, sempre s'ha d'individualitzar molt abans de fer cap judici. I d'això se n'han d'encarregar els professionals que coneixen, doncs, els psicòlegs o bé els treballadors socials, els pediatres, els juristes, aquells que coneixen el cas. Fer una generalització a partir d'una anècdota sempre és molt perillós, perquè es crea molta confusió i al final, en vez d'aclarir-nos, ens confonem més.
De totes maneres, creu que són conscients aquests menors que estan cometent un delicte? O si més no, que estan fent alguna cosa que està malament?
La majoria d'ells saben que estan fent coses que són inadequades, per això ni les declaren, les amaguen, o només els hi expliquen als seus companys d'edat, els seus iguals, que diem en psicologia, perquè normalment no ho expliquen com si haguessin fet un logro o haguessin fet alguna que sigui... Naturalment, els nens, des de molt petits, tenen un criteri ètic i moral que es va desenvolupant, naturalment, amb el temps, però és veritat que hi ha una època en la qual comença el desenvolupament sexual, el desenvolupament psicosexual, en el qual hi ha certes conductes exploratòries que des de fora es poden, quan dic des de fora, vull dir des d'ulls d'un adult, es poden considerar un acte de violència sexual. I això sempre té una línia tan fina que quan veiem casos com els que publiqueu o que publica la premsa, molt greus, clar que no hi ha dubte que estem davant d'un fet de violència sexual, però hi ha molts casos que no es coneixen i que realment formen part d'aquest gran nombre de xifra oculta que justament ara es va obrint. I això és el que ens provoca una visió que ens dona una certa por, perquè veiem que hi ha molts casos, molts més, dels que ens podíem pensar.
Sí, com sigui, les agressions sexuals entre menors fa temps que es produeixen, si més no les anem comunicant a través dels mitjans de comunicació, però ara sembla que es comença a prendre més consciència, que és un problema potser estructural.
Sí.
Anem tard a tot plegat?
Sí. No. A veure, la història de la humanitat fa que el fet de l'agressió sexual comesa per menors sigui un element comú igual que la comesa per adults. És a dir, no és una cosa nova de la societat del segle XXI. Ara tenim molta consciència, sabem els danys que promou tant a la víctima com a l'agressor moltes vegades, i per tant tenim una gran consciència del problema, però justament per aquesta consciència el que no podem és fer una alarma excessiva, perquè llavors ens provoca un efecte doble. Per una banda, pensem que si nens petits són capaços de fer delictes sexuals d'aquesta crueldat, doncs quin serà el futur que ens espera? Aquesta és una generalització molt abusiva. I l'altra és simplement que tendim a buscar sistemes de correcció d'aquesta conducta basades en el càstig. I el càstig, en molts casos, no en tots els casos, però en la gran majoria dels casos, no és la mesura més adequada per que no es repeteixin aquests fets, que moltes vegades ells sols no es tornen a repetir en el desenvolupament de la majoria dels que han comès aquest tipus de fets. Això no vol dir que hi hagi casos que són realment molt preocupants i que és normal que ens provoquin una alarma i que la considerem, però no podem generalitzar anècdotes a la realitat quotidiana.
Dit d'una altra manera, la solució passa per més educació i menys càstig?
Bueno, el que passa és per una educació adequada i menys càstig que sigui molt individualitzat i oportú pel cas, que aquesta és la part més difícil. Mm-hmm. Això, si posem un exemple del món mèdic, és alguna cosa semblant com, bueno, per tractar la grip normalment es poden prendre medicacions suaus o gairebé res, no? Mm-hmm. Però si és un Covid-19 cal intervenir de manera molt intensa. Aquest equilibri és just el que és la tasca més complicada per tots els professionals que hi treballen. Donar-li molta importància, restar-li importància, implicar els pares a l'escola, s'ha de graduar. És a dir, en alguns casos ha de ser intensa i ha de comportar pues, inclús un allunyament del medi social, com és un internament, però això no és la solució de la majoria dels casos. I aquesta és sempre la part més delicada de la intervenció.
Ara em deia, això no és la solució a la majoria dels casos i llegíem avui que en alguns països europeus s'ha augmentat les penes i les edats dels menors i la imputabilitat d'aquests menors. Sí. Entenc que ja està totalment en contra d'aquesta mesura.
Sí, perquè això és una... A veure, això és una solució simplista a un problema molt complex, que és, a més, basada en l'experiència no sempre exitosa amb els adults. La idea de que l'única forma de corregir el delicte és el càstig, diguem-ne, internament a la presó, etc., augmentar les penes, baixar l'edat penal... Això, en general, no només no resol els problemes, sinó que ens causa problemes afegits. De vegades és que no en tenim d'altres de solucions, però agafar com a norma que davant d'un fet violent el que s'ha de fer és castigar l'autor i amb penes més dures, perquè això el farà reflexionar i reduir aquesta conducta, els criminòlegs, els psicòlegs, i jo diria que la majoria de la gent entén que no és l'única ni la millor solució. Per tant, s'ha de conservar, s'ha de tenir un recurs d'últim moment, però en general no és la solució dels problemes als que fem front. Repeteixo, no als casos més extrems, que són els que apareixen a la premsa i ens provoquen sensacions de molta ansietat i molta por, però un no pot pensar que una solució per a uns nens de 7 anys que han fet una conducta sexual inapropiada amb una nena de 6 anys, la solució és convertir-los en delinqüents i posar-los en una presó. És que això...
Per això li deia abans, senyor Andrés Pollo, com els havien de tractar, sí. com a víctimes o com a delinqüents?
A veure, en el cas d'aquests menors, tant els autors com la víctima són víctimes. Per què? Perquè per tenir una responsabilitat penal cal tenir consciència del delicte, intenció de produir-ho, voler el mal i el dany que provoques. Clar, si agafem aquests arguments i els traslladem a la ment d'un nen de 7 anys o de 6 anys que està en el pati posant terra en els genitals d'una nena de 6 anys, costa molt pensar que això és un fet delictiu, com és el fet que un home de 35 anys en una discoteca abusi d'una noia de 22 que està beguda. Són coses molt diferents, no podem posar-les en el mateix calaix. Naturalment que els responsables educatius, socials, familiars, inclús de l'Estat, en el sentit policial, s'han d'interessar per aquell fet que comento dels 6 anys, no? Però amb una clau diferent des del punt de vista de l'abordatge.
Si volem posar algun exemple, podríem explicar el cas de Badalona dels darrers mesos, o la setmana passada explicàvem que a Extremadura diversos menors d'edat feien circular imatges fetes amb intel·ligència artificial de menors despullades, o avui que informàvem que a Cantàbria la policia investiga un xat escolar d'alumnes de quart d'ESO per intercanviar-se imatges sexuals i violentes. Hi ha certa...
La primera cosa que s'ha de fer és separar i distingir cada cas. És a dir, una violació grupal en uns serveis d'una noia de 13 anys com el de Badalona és un fet de violència sexual, com ho és també enviar imatges pel xat, però són d'una categoria i d'una gravetat marcadament diferents. Molt possiblement els autors de la violació grupal a Badalona tenen unes edats que des del punt de vista maduratiu i psicològic no corresponen a l'edat cronològica que tenen, i les seves situacions familiars, socials, inclús la seva trajectòria delictiva pot ser molt diferent del que pot tenir en compte doncs, passar imatges, encara que siguin truculentes, encara que siguin morboses i violentes, un grup de joves a través d'un xat. És a dir, des d'un punt de vista moral, tots dos són rebutjables, però des d'un punt de vista legal s'ha de graduar la intensitat de la intervenció i des d'un punt de vista reeducatiu s'han de fer recursos molt diferents. És com si un anés a un hospital i digués, a veure, agafeu-me els que tenen càncer, constipat i hipertensió i a tots els posarem a la mateixa mesura. No, els metges saben que cada cosa requereix un tractament diferent. i hem de tractar el tema de la violència sexual infantil així. Mm. Hem de separar cada tipus de cas, alguns realment són esgarrifosos i possiblement requereixen intervencions molt intenses, i uns altres poden ser fets passatgers, condenables, realment jutjables, però la intervenció pot fer més mal que no pas resoldre el problema, tot i tenir present que tenim un marc legal que s'ha de respectar.
Mm. Per últim, deixi'm preguntar-li, senyor Pueyo, perquè em sembla una conversa molt interessant i que n'estem aprenent molt tots, com pot ser que un menor accedeixi tan fàcilment a tot el sector de la pornografia? Per què no posem límits com a societat?
Bueno, aquest possiblement és un debat en el qual la meva expertesa no és capaç de respondre, però la meva opinió com a ciutadà és que estem davant d'una conseqüència secundària del desenvolupament de les tecnologies de la informació i que, naturalment, les mesures que s'han de prendre han de ser mesures de caire polític, legal, administratiu, de nivell molt elevat. Només us poso un exemple. Farà uns 20 anys o 25 anys o potser 15 hi va haver un fenomen que va ser que molts pedòfils i pederastes europeus viatjaven com a turistes al sud d'Àsia per tenir relacions sexuals amb nens. Fins que no es va posar en marxa una iniciativa per part de les associacions internacionals d'aviació, de turisme, per parar aquest fenomen junt amb la policia, naturalment, aquest fenomen no es va aturar. I en la pornografia passarà una cosa semblant, és a dir, el controlar l'accés a la pornografia té molt que veure amb polítiques des d'un punt de vista de gestió de l'accés als mitjans de les tècniques, bueno, els TIC, no? Tot el que serien els nous sistemes de comunicació, i realment els estats van darrere dels avenços tecnològics. Però, sens dubte, aquests temes a mi no em preocupen massa perquè crec que hi ha molts recursos. Només un exemple. Sabeu, m'imagino que heu sentit a parlar d'aquests casos, que ha sigut Extremadura també, on un grup d'adolescents han convertit, utilitzant intel·ligència artificial, han despullat unes companyes del curs i han difós les mesures, a les imatges. Sabeu quan han tardat en detenir-los a tots? 2 dies. Per què? Perquè en aquest món ciber, la veritat és que la possibilitat de desenvolupar delictes és enorme, però és on la policia té més recursos, perquè és un tema també de posar sistemes de detecció. I, bueno, és una lluita en la qual pel davant hi ha iniciatives. Jo crec que en la pornografia passarà igual. Arribarà un moment en què això es podrà controlar. No dic que sigui fàcil, però superen molt la iniciativa individual, a les pares, a les escoles, perquè, naturalment, és una ona que ens mulla a tots, no?, quan es mou.
Ara sí, finalment, senyor Pueyo, ara que em parlava de tot el món ciber, que em deia, del món de la xarxa, deixi'm preguntar-li també com hem d'actuar com a pares quan els nostres fills tenen xarxes a dojo, que si Twitter, que si Instagram, i tots sabem que a la xarxa cada dia es demanen coses més rares, que si fotografies de parts del cos, si fotografies de peus, etc etc. En fi, què hem de fer amb els nostres fills? Els sobrecontrolem?
Això, bàsicament, és la mateixa la resposta que li donaria a qualsevol pregunta d'educació. Els pares han de conèixer els seus fills i aplicar les mesures d'acord a aquest individu. Hem de pensar que els nens, encara que puguin haver rebut informació pornogràfica, no en tots té el mateix efecte. Per què? Perquè alguns saben distingir el que no és bo del que és bo i ho rebutgen. Molts ho diuen quan els hi fan enquestes i els hi pregunten. Ho hem vist, però sabem que això no està bé. Vull dir, aquest és un criteri que, clar, un pare que té un fill adolescent que li diu això, no cal que sigui molt, entre cometes, controlador. Però al revés, et pots trobar amb un adolescent o amb un nen que és molt inconscient, que no és capaç d'entendre i de discriminar. Llavors, els pares han de tenir molta acció. Això és el més difícil, com sempre. Que els pares puguin educar els fills en funció de com són ells, com és el seu caràcter, el seu desenvolupament, ens evita de posar una norma que diguis, bueno, no podran tenir telèfon mòbil fins a que no tinguin 16 anys tots. Clar. És que hi ha nois de 16 anys que són madurs, capaços de gestionar bé aquesta eina, i uns altres de 18 que no. I aquest sempre és l'equilibri més difícil i només té una consigna. I els pares han de gestionar els seus fills, però primer conèixer-los conèixer-los bé per poder prendre mesures que no siguin danyines i que ajudin al desenvolupament d'aquest fill. I això és un art difícil de practicar.
Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia Forense de la Universitat de Barcelona, de veritat que ha estat una conversa molt interessant. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres que anem a publicitat, som a un quart de 10 del matí, de seguida continuem amb la caravana.
Ràdio Estel.
El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet. I ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Acaba pràcticament 2 minuts que passen d'un quart de 10 del matí. Aquest dimarts a la caravana, un dia en el que parlarem també de la campanya de vacunació a les residències amb Cinta Pasqual. Ella és presidenta de les patronals de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. També a les 10 del matí ens visitarà, com cada dimarts, Xavier Pujadas, doctor en Història, professor de la Blanquerna Universitat Ramon Llull, per fer una nova ruta de la seda. Ens acompanyarà també a 11:15 del matí Montse Lamua, Eva Vives i Ferran Serra amb aquesta versió de Tertúlia per gent gran. A l'entrevista cultural d'avui, no us la perdeu, un dels grans, el Teatre Lliure, i trobem la Calòrica amb aquesta obra de teatre, Le Congrès de Marchevin, que va esgotar entrades tot just abans d'estrenar l'obra, una passada d'obra, de veritat, en parlarem en aquest programa. Tindrem el Leo Espluga, Filosofia Millennial, parlant sobre els problemes de la causa i l'efecte. I a la secció avui de Parada Solidària parlarem amb Acció Solidària contra l'Atur amb Miquel Vila, vicepresident d'aquesta fundació. També obrirem, com sempre, la consulta mèdica amb el doctor Jacinto Valverde i el seu viure en salut. A l'outcheck, l'outfit check, parlarem amb Inés Ferrés, dissenyadora de moda. La girocleta que anirà a visitar avui, la darrera casa on va viure Picasso a la ciutat de Barcelona. I acabarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada, Rafa Sanahuja.
Les cosetes de l'Andreu.
Abans de tot plegat, però, Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Andreu, aquí, és, aquí hem estat el caset avui.
Tantarantana.
Ara.
Doncs mira, he estat el caset a l'Israel Solà.
Home.
Isra pels amics.
Isra Solà, sí.
Sí. Data de naixement, 2 de gener, un altre cop,
mira,
del 1983, 40
veus?
Anys. Després en parlarem de tot això. Sí, bé, no, 40 anys jo no. Però del 2 de gener sí. Exacte. Però crec que feia temps que no coneixia tanta gent, és a dir, que no coincidia amb tanta gent que havia nascut el 2 de gener.
És veritat. Mm-hmm.
Així que tornem a donar la benvinguda al nostre programa, un Capricorn, i no m'estranya que sigui director d'obres de teatre pel tema de tenir-ho tot maquetat i controlat perfectament. També té ànima aventurera i és una mica cul inquiet pel que fa als viatges, una mica com jo, ara a Estocolm, després Düsseldorf, Zúrich, Lió, i per això de comptar, perquè podria estar així tot el matí, perquè el seu Instagram, tela, està ple de viatges. Això sí, no l'he vist creuant l'oceà, cosa que m'estranya una miqueta, però els capricorns de tant en tant som una mica porucs en aquest sentit. Israel Solà, sembla que també és una mica impulsiu, ho dic perquè per allà els vols del maig del 2020 es va tenyir de color rosa fosforescent.
Ep.
Sí, fosforescent, no com jo, que era rosa pastel.
Ah.
Sí, però deixeu-me dir que li quedava molt i molt bé, la veritat. I també té una fotografia amb l'Enric Cambrai, que allà es contraposa bastant, no?, perquè l'Enric Cambrai no es va tenyir.
Ens ho pensarem, això, eh?
No.
No. Ja n'hi ha prou.
A veure, canvio la formulació de la pregunta. M'ho pensaré, això.
No.
Joan, no. Et queda bé el blanc. Sí. No. Sí, sí, és veritat.
Val, val.
No decideixis, la teva vida.
Exacte.
No, sí, no pateixis.
Estava pensant una mica el mateix. Tira, tira.
En fi, una cosa que tinc sentiments trobats són amb les seves fotografies de postureig. Diria que una de cada tres fotografies d'aquesta tipologia està amb els braços creuats. És a dir, queda molt bé, les coses són com són, perquè és així professional, i també donem molt el perfil Capricorn perquè som així reservats. Però, si us plau, no creuis tant els braços, que quedi una mica malament de tant en tant. Pel que fa als gustos, aficions, diria, i Sílvia Muñoz estigués atenta aquí, que Rael Solà actuava amb els Castellers de Vilafranca.
Ep.
Sí, ho dic.
Ui, no
perdó, que és que... Sí, per via interna acabem d'escoltar un oh, de Sílvia Muñoz.
Sí, ho dic per una de les seves primeres fotografies del 30 d'agost del 2014, on apareix al seu braç amb el banderí de la colla. No sé si es diu banderí. Corregeix-me.
Per via interna acaben de preguntar què és un banderí, Andreu.
Ah, exacte.
A veure, quan allò que fa forma triangular, que moltes vegades et lligues al coll...
El mocador.
El mocador.
El mocador casteller.
Sí, 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 d'acord.
De color vermell amb el logo de la colla.
El banderí és allò dels clubs de futbol.
Bé, jo què sé.
Sí, el que utilitzen els liniers, no?
Exacte.
Sí. Clar.
D'acord. Els
corners.
És que jo de futbol no... I de castellers...
I de castellers tampoc,
No, tampoc.
No pateixis.
Exacte.
A les festes de Solsona no useu un mocador? El coll?
No. No. Ah, no. La veritat és que no.
Que sí.
No.
I com distingiu comparses? Més enllà de la vestida.
A veure.
Van vestits diferents.
No, perquè per festa major no hi ha comparses. És per carnaval que hi ha comparses. Llavors anem amb bates diferents.
Sí. Bé,
això és tot un món.
Sí.
I ja per anar acabant, m'he fixat que ha tingut un parell d'èpoques, no? La primera, anar amb perilla, que des del meu punt de vista no li quedava massa bé. Després amb el cabell tenyit de rosa, com he dit. I després de blanc. I finalment amb bigoti. Que he de dir que crec que ha trobat el seu estil, sí, perquè li queda molt bé. Dit tot això, només per ser Capricorn, perquè no el conec personalment, i del mateix dia està més que aprovat Israel Solà.
I per dirigir una obrassa com la que ens presenta avui a la caravana.
No he tingut l'oportunitat de veure-la, Joan.
Jo, mira...
Espero que facin giro o la tornin a programar.
Et diré una cosa. Vaig assistir, gràcies, com sempre, a la producció d'aquest programa, vaig poder assistir el dia abans de l'estrena a veure aquesta obrassa. I sóc en condicions de dir que hi tornaré.
Ah, que vas comprar una altra entrada?
No, perquè no en quedaven, es van exaurir. Ah. Però he pogut fer-me amb algunes entrades. De pas.
Ah, vaja.
Sí, és així. Van molt buscades, eh?
Quina sort tens.
Sí. El toc.
Doncs mireu, quan et tallen els cabells, ja queda tot ple de cabells petits enganxats a la pell i no surten fins que no et dutxes. Sé que hi ha la capa de plàstic, quan vas a la perruqueria, no? La típica que et posen perquè això no passi. Però tots sabem... que algun cabell o altre s'acaba colant i són
sempre
els pitjors. Són els pitjors perquè piquen.
Allò a l'esquena...
Exactament, sí. Segurament aquí les noies no estareu d'acord amb mi, perquè si els teniu mínimament llargs i només us talleu les puntes, segurament no us passe tant.
Fa temps que no em tallo el cabell, ni tinc intenció de fer-ho.
No sé de què em parles.
No passa tant, però...
Però tens raó, eh? Però
si convius amb un home, igual, quan s'afaiten, igual. O sigui, és...
Sí,
Rafa,
quan
tens fa que no anem a la perruqueria?
Perdona, jo tinc molt poc cabell, però me l'he de tallar de tant en tant, si no seria Torrente o...
Torrente,
eh? O Santiago Segura. I la barba,
la tens frondosa, o sigui, aquí sí que surt cabell.
Però aquí la solució és fàcil, et dutxes i punt. És el que faig jo, com quan arribo de la barberia...
L'únic que després, quan et dutxes, si hi ha algun cabell que encara se t'ha quedat allà enganxat, són els que costen més.
És que t'has dutxat malament.
Exacte, perquè...
No, a mi se'm queden alguns.
La força de l'aigua.
Sí. More. Aquí el pit, per exemple. Sí. More. És que ho tinc bastant estudiat.
No, perquè deus tenir el cabell molt fort. Sí. Amb una esponja has de refregar, que marxi tot.
Una lija.
I em faig mal a la pell, no?
Vinga.
A veure, de vegades a mi també m'han de passar el pinzell quan estic allà a la perruqueria per expulsar-ho.
Sí,
o si no, l'assecador. Al final, quan això no funciona, has d'optar per posar-te sota la dutxa, fregar fort i au, que surtin. Desitjar, creuar els dits, que surtin tots els cabells.
I au, anem cap a la red flag.
Doncs veure's el cafè amb dos globs. És a dir, aquí deixeu-me puntualitzar, perquè dic cafè amb llet, d'acord?
Ah, val.
Sí.
Jo soc de cafè amb sol.
No, clar. Uf, bé. A veure.
Què passa? Però si està
Quanta
bé.
Quanta sinceritat.
Sí. A veure, podeu disfrutar de la vostra beguda cafeïnada, si us plau? Tampoc us dic que estigueu una hora a beure-us el cafè amb llet, però, home, mitja horeta jo crec que és bastant lícit. Crec que entra bastant en els tempos, no? Aprenem a disfrutar d'aquests moments i no anem amb presses, perquè algun dia no us acabareu trobant bé perquè us l'heu pres massa ràpid. Mm-hmm. Que són traïdors, els cafès amb llet.
Hi ha gent que s'especialista en demanar una beguda i estar 7 hores a una taula, eh?
Bé.
O sigui, sí. Amb una beguda.
Sí, sí, sí. Això un dia...
Això ho volem prohibir, o no sé si ho hem prohibit ja.
Sí, però... alguns restaurants no sí. els hi fa gràcia, això.
Exacte. Exacte.
Ja, anem a la popular opinion.
Molt bé, ho has dit, avui.
Un aplaudiment!
Amb el meu anglès nord-americà.
Sí.
A veure, m'he trobat un tuit aquest matí que deia: el odio que me despiertan las personas que se levantan de su asiento poniéndose en el pasillo del tren barra avión para salir antes que nadie.
Què us passa amb els avions?
Els avions no pots, perquè va per files.
No.
La fila 5 o la 6.
Això només,
no
una,
respecta,
això només una companyia
no
aèria.
Gaire cas, sí.
Doncs amb la que viatjo jo sempre, perquè si no...
Doncs la groga. Bé. Podria ser perfectament...
La groga és Welling, eh?
Sí. Podria ser perfectament una red flag meva, aquesta que acabo de dir, no? Però no ho és, perquè amics i amigues, companys i companyes, jo sóc d'aquest tipus de persones.
No.
Sí, sóc d'aquest equip. Si la persona que ve amb mi no s'aixeca perquè pense, bé, que vagin sortint i així no m'estresso, acte seguit li caurà un moc de part meva, perquè estresse o no estresse ha estat dins l'avió molta estona parat.
Sí, home, però llavors jo he arribat a...
Què?
He arribat a pagar per ser dels primers. Només per poder
a veure, no,
sortir
no
abans.
Pagaria.
Això en un avió?
Sí, sí, clar.
No. A veure, normalitzem, sisplau, les persones com jo, ja, que ja en tenim prou de l'avió, que volem sortir ràpid. Per altra banda, us he de posar...
Vols sortir ràpid, Andreu?
Sí.
Paga.
Això no, no, no.
El món del capitalisme...
És que no penso pagar, no penso pagar.
I ja està.
No, si no pago per la maleta pujar-la de l'avió, que he de pagar per sortir abans. És que anem a veure.
Prioritats.
No. Sí, però per altra banda us he d'explicar un altre context, no? Ah. Que és quan tenim la maleta de cabina a l'altra punta de l'avió perquè has entrat tard i no l'has pogut posar.
Home, i si has entrat tard...
Això pot ser un drama, eh? Pot ser un drama, la veritat. Bàsicament, perquè si la tens a l'altra punta de l'avió, pot ser que no la trobis quan arribis al teu lloc. M'explico?
Sí,
llavors,
sí.
Sisplau, no cal que tothom s'aixequi directament de l'avió, però si veniu amb mi, ja ho sabeu ara, us aixequeu.
Vale. Bé. A sus órdenes.
Sí, sí. Déu-n'hi-do com ve avui, eh? Comandante
sí.
Andreu González.
Sí, sí.
Andreu, gràcies.
Gràcies.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Minuts que passen de les 9 del matí. Quins són els consells, els truquets del Lifestyle que ens expliques avui?
Com han dit, Núria? Això...
Lifestyle.
Val. Mira, doncs, si bé fa mitja horeta parlàvem de fratulències, ara parlarem de menjar.
Ah,
Un nexe de connexió bastant...
Fantàstic.
Bastant lligat. Sí, sí.
No, a veure, avui us porto els consells, els trucs definitius per fer la truita de patates perfecta.
No m'ho puc creure.
Sí, creu-t'ho. Lluny de ser una gran xef, estareu d'acord amb mi si us dic que fer una truita de patates, ja sigui amb ceba o sense, que d'això en parlarem més tard,
ara.
És un gran repte.
No és gens fàcil, eh?
No. Un repte que hem d'encarar, com sempre, i amb tot amb la vida, amb ganes i il·lusió, perquè saber fer una bona truita de patates és saber-ho fer bé tota la vida.
Mira,
sí, penso, això és veritat. Sí.
O sigui, si fas una truita de patates bona...
Ja està.
Qualsevol cosa...
T'has guanyat passe VIP a la vida.
Sí, sí, sí.
Llavors, com que estic convençuda que més d'un dels nostres oients, inclús vosaltres, no la feu massa bé, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per fer una truita de patates de matrícula.
Con aceite bien caliente...
És de...
Si batimos unos huevos y le damos una vuelta, ay, qué tortilla más rica.
Això és de mans a la cintura, eh?
Sí. El pincho más fino, eh?
Això és de festa gran, no. de dos senyores grans ballant junts.
Sí, sí, tal qual.
Xula, està ben tombada la cançó.
La cançó. Sí, sí,
a mi ahir me l'escoltava.
Me la posaré quan em faci truita.
I la vaig estar cantant tota la tarda.
Et dona les instruccions? Perquè
una mica.
Sí, sí.
Escolteu-me, abans
d'anar... Com es diu aquest grup de música?
M'apures, ara.
Los Arguiñanos.
No, es podia dir les tortilleres, tranquil·lament, saps el que vull dir?
Escolteu-me, abans d'anar als consells... Expliqueu-me, com ho porteu vosaltres, això de fer una truita de patates? Primera pregunta i segona, amb o sense ceba?
amb ceba segur.
Val, espera't un moment. Olma Giró, amb o sense ceba?
Ho porto regular, val, 5, i amb el que sigui. M'encanta la truita, prefereixo amb ceba.
Val.
Amb ceba.
Rafa.
Jo amb ceba.
Val. Això de moment sempre, seguim sent companys
sempre,
de feina.
Sí, sempre. Poc feta.
Llavors, bé, Núria, el que és l'elaboració de la truita costa, no?
Molt. No, no és fàcil, no és fàcil. Sí, sí, sí.
Val, ja dit, ara que s'expliques, és que ja en tinc millors.
No, anava a dir, si algun oient ens vol trucar i explicar-nos com ho porta, també ho pot fer, eh?
93-409-2771, 93-409-2771, i ens expliqueu com feu la vostra truita de patates.
Sí, i nosaltres tenim la nostra xef i el nostre xef de capçalera, l'Arnau París i la de Parellada, sí, però avui intentarem explicar-ho bé. Mira, el consell, o més ben dit, pas número 1, és seleccionar, escollir els ingredients de primera qualitat. Mm. Pas importantíssim, i és que per fer una bona truita de patates no necessitem molts ingredients, però sí molta qualitat. Per això és molt i molt recomanable comprar o escollir uns bons ous, val, del camp, a poder ser, i patates de temporada. Ja està, és que no necessites absolutament res més.
Que bé.
Ous de qualitat,
bon
d'aquests que tenen aquest color que indica qualitat,
sí,
i patates de temporada. A partir d'aquí, teniu ja
sol,
un passet guanyat.
És ceba de Figueres.
Mira, amb això en parlarem un dia, eh? Saps que la seva nova de Figueres em fa una ràbia? Ens som apoderat. Ve de Vilasacra, que és el poble
de Figueres. Mira,
que és el tipus.
Sigui com
no
sigui, ha de ser de qualitat. Val? El concepte és...
Quilòmetre zero.
No necessitem molts ingredients, però sí molta qualitat. D'acord?
Jo crec que aquesta és la clau bàsica,
sí,
ja t'ho dic.
Llavors, el consell, el pas número 2, utilitzeu una tapa quan fregiu les patates. És molt, però que molt important tapar les patates quan s'estiguin fregint. Pot semblar una bajanada, però no ho és, perquè moltes persones les fregeixen sense tapa. Eh? Visca la festa de l'oli. No, això és un error.
La festa de l'oli.
Això és un error. Sí, perquè si tapeu les patates mentre es fan, aconseguireu dues coses. La primera, el més important, és que quedin tovetes, cosa que ens interessa molt, perquè si les patates queden ben dures, la truita
fatal,
ja es pot gairebé
llençar. Fatal.
I a més, una segona cosa que aconseguireu és curar-vos en salut i no haureu de netejar les taques d'oli que les patates mateixes desprenen.
Sí.
Per tant, utilitzeu sempre tapa a l'hora de fregir patates. No em cansaré de dir-ho, eh?
Rafa.
No, jo he de dir que a mi m'agrada trobar-me una mica de patata tostadeta.
Sí. Ai,
no,
una miqueta
però una
també.
Una cosa és...
No tota.
Una cosa és la patata i l'altra
és
tortadeta.
És el que deia la Núria, que entenc jo, que deia com crueta.
No, ha d'estar tova, però de tant en tant un punt...
Clar,
un punt això,
torradeta torrada. Sí.
Cuina, ai, clar, torradeta sí, però que quedin... El vostre gust, eh? Vull dir, si us agrada més fetes, no passa res, però en aquest cas els grans cuiners recomanen una tapa perquè així la patata s'estova més i a l'hora de menjar la truita el paladar ho agraeix.
Tubeta de dins, de fora una mica...
Exacte.
El gust, però sucarradeta, sí, potser.
Va, llavors, consell, pas número 3, no bateu de batre, és que aquesta conjugació és una mica rara, eh? No bateu l'ou amb força. No cal ser Hulk.
Això no ho havia escoltat mai.
No, mira.
No. S'ha de fer, ja,
espumejant.
Això és un error. Per fer una truita de patates daurada, per fora, i poc quallada per dins, que per mi són les millors, la clau està en, com dèiem, no batre amb força els ingredients principals, que quins són? Els ous. Si voleu fer la truita de patates perfecta, heu de batre els ous amb molta calma.
Sí,
que
us
serveixi
sí.
com a exercici de relaxació, amb calma. I com es pot fer això? Doncs ajudant-nos d'una cullera, en comptes d'utilitzar la forquilla per batre'ls. Ah. Alerta amb això, eh?
Ostres,
jo no ho sabia i ho provaré.
Puc fer un apunt de pàgina?
Sí, home, i tant.
TikTok. El millor de tot és batre la clara i el rovell separats. Sí. Primer una cosa, després l'altra.
Això ja és un nivell més pro que li deixo a de parellada, però està molt bé que ho comentis perquè encara li dona més qualitat a la truita. Llavors, queden dos passos, eh? Els aneu interioritzant.
Sí, absolutament.
El consell, el pas número 4. L'ou sempre dels sempre ha de cobrir les patates un dit i mig.
Això sí que si no,
clar,
un dit i mig. Mengem patata de truita.
Si el que volem és que la truita... M'ha agradat, això.
És veritat.
Mira, si el que volem és que la truita quedi poc feta de dins, el que sempre dels sempre hauríem de fer és barrejar l'ou amb les patates, aquest pas és indispensable, i que l'ou les cobreixi generosament. Parlant clar i català, que és el que dèiem abans, que al barrejar aquests dos ingredients no quedi una pasta espesa, no, sinó més aviat al contrari, que la presència d'ou sigui generosa i que, calculeu més o menys a ull, que surti un dit i mig. D'aquesta manera ho teniu tot, eh? Mira. Per obrir un restaurant. És que us falta els diners i ja està.
Una truiteria.
Una truiteria, sí, sí. S'ha posat de moda, eh?
Sí, i les biquineries també,
també.
Va, i últim consell, últim pas, número 5, també molt important, escolliu una bona paella. D'absolutament res us servirà tenir els millors ingredients i la millor tècnica culinària si la paella que utilitzeu està en mal estat.
Clar.
Per què? Doncs perquè la truita se'ns pot enganxar i quan se t'enganxa la truita ja pots plorar, eh?
Fatal, fatal, sí, fatal.
Perquè... Llavors, com que no ho volem, per evitar-ho és molt recomanable invertir diners en una paella antiadherent i de bona qualitat, que, per cert, utilitzarem única i exclusivament per la preparació i la cocció de les truites. Per tant, hem de tenir a casa una paella només destinada a fer truites.
Això ho diuen molt, eh?
Sí. És molt important, eh?
Jo la tinc.
De les coses més importants, de fet. Jo no la tinc tampoc.
Jo també
i que sigui així una mica en fondo, diguéssim, sí, perquè... Sí.
Per allò que deia la Núria, perquè fa el dit i mig d'ou.
No, i perquè també m'agraden les truites que siguin generoses.
Sí, a mi també, oh, que bones.
Puc fer una pregunta?
Sí, a mi.
Com gireu vosaltres la truita? És a dir, quan heu de fer el pas, ho feu amb la tapa o amb un plat?
No, ho faig jo.
Jo faig amb plat.
Jo faig amb plat molt gran.
Sí, més gran que la paella, segur, però amb tapa o plat?
Jo amb plat.
Em veus amb cara d'haver fet moltes truites.
Doncs em parles com si fossis un expert.
No, perquè ho vam dir el primer dia d'aquesta secció de Lifestyle. Consejos vendo para mí no tengo.
Correcte.
Escolteu-me, aquí tinc una amiga, la Mireia, que ens està escoltant i diu que, a més, si a la truita li poses un toc de mel, mentre es fa la ceba, nivell pro, eh?
I
caramelitzada.
Hi ha altres coses.
Boníssim.
Hi ha gent que li afegeix llet, una mica de llet a l'ou.
També, també.
Que la fa més cremosa. I Esther Bey, la nostra recepcionista de tardes, que us sàpigueu que el seu toc especial és l'all.
Que bo, també.
Mira,
queda bé tot.
Mira, ara jo també...
Un toc.
Corroboro el de l'Esther Bey i de l'all, però, a més, si amb una miqueta, molt poqueta, d'all i la ceba, mentre adores la ceba i l'all, li fiques una miqueta de whisky...
Whisky?
Truita... Una cosa, a veure qui la diu més grossa.
No, ho havia escoltat mai.
Truita de patates al whisky. Està boníssima.
I mira, aquí que ens arriben més consells dels oients, aquesta mateixa noia ens diu que posar un rovell més que una clara... aconsegueixes també fer una truita perfecta, eh?
També, 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 també.
Un rovell sí,
al final, i al final, jo us diré una cosa.
Cadascú fa la seva. No?
És... Sí, i amb sobrassada ja no et dic.
Oh. Ai, ahir em vaig fer una de sobrassada i formatge, la millor truita que he fet mai.
No? Em podies haver portat.
És com tot, és practicar, eh? T'han de sortir, a lo millor, 10 malament, sí, i la 11a dius...
La vida tot és pràctica.
Exacte. Núria, anem a la fórmula?
Sí, va, la fórmula final seria, noteu, ingredients de primera qualitat. Més tapa a l'hora de fregir les patates, més quantitat generosa d'ou, més paella de primera divisió, menys força a l'hora de batre l'ou, igual que l'arguinyano tremoli.
Ara, bravo! Què?
Tries.
Toca, eh?
Pel que fa a la... Tinc una pregunta per vostè.
Ah.
Pel que fa a la política, vols que et digui... Jo ja sé què opines tu.
Ui, ara a les 10.
Però vols que et digui el que opino jo de la política?
Uf, em fas més por que una pedregada.
No, tranquil, és tot innocència.
Perquè avui és el dia internacional d'imitar Eugenio?
No, és el dia de parlar-te en profunditat.
No, digue'm.
Doncs, respecte a la política, que avui tenim sessió doble i a tope, doncs no sé si m'encanta... O me da igual.
Me da igual, me encanta, me da igual.
El que no me es igual es la Cistella Capbravo.
Bravo,
això sí que no em dona igual. La política no ho sé, però la Cistella Capbravo no em dona igual. Cistella meravellosa. I productes de proximitat per fer truites, perquè hi ha oli del bo. No hem parlat d'oli, però la Cistella Capbravo porta oli del bo.
Per fer truites.
Per fer truites de patata o de sobrassada o amb ceba, sense ceba. I porta altres productes, com per exemple la que sortegem aquesta setmana, arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Ganxet, avellana de Reus, que això va molt bé per picar entre hores, eh? Una mica d'avellana de Reus i torró d'Agramunt, eh?
Home,
quina barreja màgica.
El torró.
Aquí estem barrejant eslògans.
El torró, torró.
Entre uns i altres. No,
saps qui podria guanyar una Cistella Capbravo avui?
Ah, qui?
Mira, a l'administració tenim en Didac Campos.
L'administració.
Sí, a l'administració, no? Administració,
a l'administració.
Tenim el Didac Campos, que avui fa anys.
Felicitats! Molts anys, Didac!
De fet, mira...
Didac, pots mirar, sisplau, aquí a l'estudi?
Està obrint ara mateix un paquetet... Porta això cap a l'estudi.
Ai, Déu-n'hi-do.
Vine.
El que ha portat...
No, Joan, no pot menjar, perquè no surt d'aquí.
Clar, jo visc aquí.
Déu-n'hi-do.
Què tal?
Déu-n'hi-do.
Mira.
Oh, jo.
Bravo, Didac!
Moltes felicitats a Didac Campos, que ara mateix ens ha portat una safateta...
Amb pastes.
Amb pastetes.
Quina bona pinta.
Va, Martín, no us les
mengeu tu. No, ara fem una cadascun.
Ai, mira, parla pel micro, Didac. Com estàs?
Molt bé.
Quan són?
29.
29?
Criatura.
Molt ben portats.
I molt ben portats, eh?
Segur, uns altres diuen que no, però bueno.
Molt ben portats.
En fi.
Enhorabona.
Va, escolta.
A gaudir-lo.
Aneu fent això. Gràcies, Didac.
Gràcies.
L'administració.
Què?
Cistella Capbravo, si voleu participar, tinc una pregunta per vosaltres.
Tira, tira.
A mi la política no sé si m'encanta o me da igual. M'agrada com a espectacle, però no soc militant.
Fa una cosa, eh? Tu tira, eh?
Sí, no, tu ves menjant, tries, i jo us explico. Dia com avui, en Pere Aragonès i la política general... Pues, bueno, aneu tirant i jo vaig explicant als oients. El debat de Feijó, la política envaïnt tots els mitjans, doncs jo no sé si m'agrada molt o em dona absolutament igual, i és la pregunta que vull traslladar als oients. La política, Feijó, Sánchez, Aragonès, Illa... La Laura Borràs, amo a Laura i tota la penya, us interessa... Amo a Laura.
No falta
ningú, eh? Us interessa... Culebrot de Junts. Us interessa la política? Us dona igual, us és igual. Aquesta és la pregunta que us fem. 663-99-30-62, 663-99-30-62, missatges de veu, missatges de text, i amb tot el que ens envieu, recapitulem divendres des de Poblet. Ja faré el sorteig des d'aquí, no us compliqueu més la vida. Però sortejarem aquesta magnífica cistella Capbravo, que ja us explicam el que porta. I però heu de respondre a aquesta pregunta. La política us interessa o me da igual?
Ara. Anem a la girocleta, va.
La girocleta, amb Olma Giró.
Giró, què?
Molt bon dia.
Cap on anem avui?
Anem cap al centre de Barcelona, a la plaça de la Mercè, ja que acaba de la Mercè, doncs tot.
Sí.
Tot té la seva gràcia. Molt ràpid i sense fer cap spoiler. Avui aniré a l'última casa on va viure Picasso a Barcelona, perquè Picasso...
Sense fer cap spoiler, ho ha explicat tot.
No, home, no, home, no. Que no. L'interessa no? Bé després.
Però no ha entrat al detall. El detall no el sabem.
El detall, que és l'important. Jo només us dic que Picasso era malagueny, va viure a Barcelona abans d'anar a París, i a Barcelona hi ha el Museu Picasso, cosa que es feia adoptiu, però sí que sabem que l'última casa on va viure va ser a Barcelona, a la plaça de la Mercè, i us explicaré tots els detalls a l'hora de la girocleta.
Va, això serà quan passin alguns minuts de la una del migdia.
Sí, a dos quarts de dues.
Exacte.
Penseu el repte, si teniu alguna idea, i me
pensarem,
la dieu.
Pensarem, pensarem. I tant, pensarem.
Sobre Picasso?
Sí, i tant. Sí. Home.
Que Picasso es descarregui l'aplicació de Radio Estel.
Tendríem complicat, però...
Bueno, escolta,
escolta'm.
La Giró jo confio molt en ella.
Coses més rares s'han fet.
Sí.
Va, nosaltres anem a publicitat i de seguida en aquest programa saludem a Cinta Pasqual.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Vinga, va, pràcticament un minut i ja arribarem a 3:15 del matí. Com saben, avui comença la tradicional campanya de vacunació conjunta contra la grip i el coronavirus a la població més vulnerable, és a dir, a les persones que viuen a les residències de gent gran i a les que reben atenció sanitària domiciliària. A Catalunya hi ha prop d'un miler de residències per persones grans. Avui a la caravana, doncs, hem volgut convidar a Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. Senyora Cinta Pasqual, què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyora Pasqual, gairebé 4 anys després de l'esclat de la pandèmia, deixi'm preguntar-li primer de tot com estan a dia d'avui les residències.
Bueno, jo penso que estos 4 anys s'han notat, i són 4 anys, ara estem molt bé a nivell de Covid, no vol dir que no n'hi hagi, el que passa és que el portem bé, és a dir, les persones no malalteixen, es pot continuar fent un dia a dia normal, i això és, bueno, casa nostra és una passada.
Les residències van patir molt durant l'època més dura de la pandèmia i del confinament. Creu que a dia d'avui tenen l'atenció i els recursos necessaris i que es mereixen?
Uf, una pregunta difícil de contestar. La veritat és que jo penso que no, que no. No penso que som nosaltres els que ens mereixem uns recursos uns altres. Penso que l'envelliment de la població és molt gran i que realment les persones grans cada dia tenen més malalties cròniques, això ho sabem tothom, i jo estic desitjosa d'aquesta llei de la integració social i sanitària, que estic convençuda que funcionarà, però de moment encara no ho estem notant. És a dir, no tenim encara els recursos, s'està fent un esforç per part de l'administració, però jo ahir preparava, bueno, de fet, demà tinc taula de diàleg social a Madrid i mirava les diferents comunitats autònomes i com estem. I bé, Catalunya ens queda molt per fer, ens queda un gran esforç per fer.
Ara em parlava de la llei en integració social i sanitària, precisament li volia preguntar per això, de què ha de servir una llei com aquesta?
Mira, una llei ha de servir perquè la diferència, és a dir, estigues vivint on t'estigues vivint, a una residència, a casa, on t'estigues, tu tens dret totalment als serveis sanitaris. Però hi ha una cosa en què va més enllà, és a dir, les persones amb alta dependència, mitja, moderada, que són les que tenim als centres de dia, les residències, a l'atenció domiciliària, són gent amb molta vulnerabilitat, són gent que és evident que a ningú se li escapa que han ingressat a una residència per necessitat d'ajuda al dia a dia. Llavors, a aquesta gent li hem de facilitar molt més que la resta. És a dir, jo sempre dic que evitar a casa nostra un ingrés a l'hospital és l'objectiu. És a dir, ningú vol anar a un hospital i, sobretot, quan tens 90 anys, una demència i unes patologies prèvies de tot tipus, no? Per tant, ostres, hem de ser capaços de ser més preventius, d'apropar l'assistència sanitària a casa nostra, i això avui encara ens costa, és a dir, encara ens costa. Jo, que sóc anem als hospitals quan ho necessitem i no saturem la sanitat pública, és cert que també a casa nostra hi ha professionals, molts professionals no sanitaris. Sí. Infermeres n'hi ha molt poques, però és que a més ara no tenim totes les que tocaria tenir perquè no n'hi han. Ara anem a Europa, ara anem a buscar-ne, perdó, a Sud-amèrica. Bueno, aquesta situació a mi em preocupa. Crec que, i Salut, ho hem parlat moltes vegades, ho hem parlat amb tots els càrrecs, amb el conseller, i tothom pensem el mateix. És a dir, necessitem més personal sanitari, però no personal tant dintre de la residència com caps preparats per donar-nos l'atenció quan la necessitem, que malauradament la necessitem molt, sí. Perquè una residència amb 100 persones amb alta o mitja dependència és igual, mitja o alta, tot és dependència severa. Òbviament, és constant que la gent es pugui descompensar i necessitem moments. I també per la tranquil·litat dels propis professionals. Tu, quan sona el telèfon o quan veus que no està bé la persona per la nit, no et poden dir enviem una ambulància, perquè el que han de fer és vindre la gent del CAP, analitzar-ho, i si poden fer una atenció preventiva, no ingressar les persones a l'hospital. Aquest és el nostre objectiu. Ara bé, pues, no podem deixar persones malaltes a les residències tampoc, perquè primer, perquè els hi faltarà l'atenció sanitària que requereixen, i segon, perquè genera una angoixa tant a les famílies com als professionals important. Per tant, aquest és un repte que tenim com a país i que l'han de resoldre en els propers mesos. Ja no parlo d'anys, parlo de propers mesos.
De seguida parlem sobre aquesta campanya de vacunació d'enguany, que és el tema pel qual trucàvem avui a Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. Abans, però, estàvem parlant sobre Covid i, com bé sap, senyora Pasqual, tant a Catalunya com a Espanya s'ha notat una tendència a l'alça d'infeccions i hospitalitzacions per Covid els darrers mesos, si més no les darreres setmanes. Això s'ha traslladat a les residències? Hi ha algun repunt a les residències?
A veure, no, és com te deia abans, eh? no estem... clar, nosaltres hem patit molt, hem viscut tots els protocols habituals i per haver, i hem de seguir així, i per tant ara l'important és que les persones, és evident que segueixen tenint Covid, també els treballadors, i hem de tenir totes aquestes mesures igualment. Però no és l'ingrés als hospitalaris d'abans, la insuficiència respiratòria que havíem de córrer tots. Per tant, ho portem, diguem que ho portem millor, però hi ha Covid. És que no hi ha de... No hi haurà Covid, ho sabem tots, que no és cert. El que passa és que també és veritat que el procés no és tan dur com abans.
Què passa ara quan algun resident dona positiu? Es continua fent servir algun tipus de protocol? I si és així, quin tipus de protocol es fa servir?
Sí, es continua fent servir un tipus de protocol, però és cert que molt... Si té, la diferència és si té sintomatologia o no la té, però encara que tingui sintomatologia, no tingui sintomatologia, òbviament són molt preventius, no? Perquè estan en comunitat i això sabem que és problemàtic, mm-hmm. perquè el virus corre. Per tant, quan una persona té una miqueta de febre o té els mateixos símptomes com constipats, ja se li fa la prova, i en el cas de que sigui Covid no passa un aïllament, però si hi ha un protocol de mesures cautelars, d'anar a compte, irem, i evidentment no comparteix espais molt grans amb les mateixes persones. Mm. Penseu que la mascareta a casa nostra, malgrat és el que toca, perquè intentem, quan la persona té Covid, lògicament tots els treballadors, per suposat, però també ells, no és tan fàcil portar la mascareta quan tu ja tens una insuficiència respiratòria de base. O tens una demència avançada que el primer que faràs és treure't la mascareta. Però sí, fem un protocol de prevenció, bueno, en aquest cas hi ha prevenció no, perquè hi ha Covid, de prevenció a la resta dels companys de la unitat.
Com sap, també encetem temporada de virus i infeccions respiratòries. Com encara en els centres la temporada de grip?
Bueno, la temporada de grip a casa nostra sempre és dura, perquè no només ara per la Covid, sempre és dura, perquè amb això n'hem parlat moltes vegades, que amb totes les temporades de grip sempre hi ha gent que no pot passar aquests símptomes, no? Per tant, és dura, però bueno, l'encarem amb optimisme, pensant que tothom estirà la màxima gent possible vacunada, malgrat que hi ha gent que diu jo no em vacunaré, però pues, respecte a cada un, però quan vius en comunitat la vacuna és fonamental. El bo que anar i els, també que es vacunen els professionals seria ja perfecte, però bueno, això costa una mica més.
Ho anàvem dient, per tal de protegir la gent més gran, més vulnerable, avui comença la campanya de vacunació. Com funcionarà tot plegat?
Bueno, pues, si recordeu la primera vegada, aquella que van vindre als centres i van començar a vacunar, la diferència està és que això és el que es farà, però no vacunaran el personal, que aquesta és una mica la nostra reivindicació. Quan, de totes les campanyes que vivim, de totes, la que més funciona sempre és la que es vacuna tant a les persones grans com als professionals. Per què? Perquè hi ha un percentatge més alt. No? Si tu em dius, ostres, estàs aquí, Cinta, mira, que estan l'ús de la vacunació, vacunes? Doncs et dic sí. Quan em dius, he d'anar a demanar hora, he de fer... Aquí mos escapa molta gent. Que no vol dir que no tingui... Potser té una mica de ganes, però no ganes del tot, i per tant no ho troba necessari. Vull dir, una mica de tot. Per tant, aquest percentatge de gent que venint i facilitant-li i sent molt, molt fàcil de dir, me vaig a vacunar, mira, poso el braç i... Bueno, doncs jo crec que això, òbviament, és el que hem de fer. Hem de fer que hi hagi molta gent vacunada a les residències, tant de professionals com d'usuaris.
Precisament, senyora Pasqual, com sap, la temporada 22-23 es va arribar a una vacunació superior al 80% de la població que viu a residències per persones guanys, grans. Enguany esperen arribar més o menys a la mateixa xifra?
En persones, per suposat. En gent gran, jo crec que el gent gran és una meravella. És a dir, tant famílies com usuaris et diuen sí, sí, ens hem de vacunar i ens vacunem. Aquest percentatge jo estic plenament convençuda que l'assolirem i que més o menys serà igual. Espero que sí.
Abans li preguntava una mica com funcionava tot plegat. Li voldria preguntar precisament a qui es va vacunar primer, és a dir, com funciona l'administració d'aquesta vacuna, en funció de què es vacuna primer, en funció de l'edat, en funció de la patologia, com va això?
No, van per unitats, eh? Vull dir, tu vas, venen a una unitat i ells porten unes llistes, nosaltres ja tenim tot més o menys tota la gent preparada i vas a una unitat i vas... dient els noms i vacunant, sense tenir en compte, una vegada estàs a una residència, l'edat i les patologies prèvies és que hi ha pràcticament la diferència d'uns als altres és poca.
Fins quan durarà, més o menys, senyora Pasqual, la campanya de la vacunació contra la grip?
Pues no ho sabem. Demà tenim la reunió, el Minera en Salut, que és qui ens ha de donar les pautes i contestar les preguntes que tenim dubtes, però vaja, un parell de mesos suposo que no ens els treu ningú, no? Pot anar més ràpid o no, però bueno, si volem avançar una mica més amb el tema de professionals, i esperem que sí, pues una mica més enllà sí que anirem. Però aquesta pregunta fins demà no la puc contestar, que sabrem més o menys com ells han fet la seva previsió per a vacunar a tota Catalunya i totes aquestes gairebé 1.000 residències que hi ha.
Demà, precisament, hi estarem pendents de tot plegat. Per últim, senyora Pasqual, com sap, i ens ho comentava vostè a l'inici d'aquesta conversa, de la qual també estem aprenent molt aquest matí, com sap, la població tant catalana com espanyola tendeix a envellir-se. Hi ha suficientments centres com per donar cabuda a tothom a dia d'avui?
Mira, jo crec que no és una qüestió de centres, és una qüestió d'estructures de serveis. És a dir, jo sempre he cregut molt que la gent ha de viure on vol viure, i en aquest cas, majoritàriament, la gent vol seguir a casa seva, que és el que ha fet i el que hi ha d'estar, i on tenen els seus records i on té la seva vida. El problema està en que no sempre pots mantenir aquesta estructura quan tu estàs molt dependent. Cada vegada ens trobem més gent gran que diu, escolta, jo vull estar a casa, però quan veieu que no, porteu-me a una residència, primer un centre de dia. Jo crec que al nostre país falta una estructura de serveis, una coordinació de tota l'estructura de serveis perquè puguem donar cobertura a les necessitats que hi ha. I això és algo que a mi personalment me preocupa i m'ocupa. És a dir, no hi ha encara la llei que pots donar d'alta, no una residència, sinó una plataforma de serveis. Hi ha moltes mancances encara del sistema legislatiu que ens doni cobertura en aquesta situació per poder cobrir. No sé si tant és la necessitat de residències, que jo penso que la gent ha d'anar a residències quan és molt dependent, i per aquí han de ser de qualitat, meravelloses, amb ratis de personals correctes, amb la formació correcta, i evidentment això vol dir més pressupost també per part de l'administració, o més ajudes a les persones usuàries, perquè al final, si abans la mitjana era 6, 7, 8, fins i tot jo quan vaig començar a arribar d'una 10 anys, ara és 2 anys. Per tant, la gent també es pot... Escolta, doncs aquests 2 anys, si a més la Generalitat m'augmenta la prestació econòmica vinculada, em dona més diners per fer-la, i això són 2 anys de la meva vida, jo crec que tant les famílies com les persones usuàries ho veuen d'una altra manera. Però això ho hem de fer bé. I això hem de fer les ajudes que corresponen en funció de la teva necessitat, de la teva poder adquisitiu, perquè, escolta, tenim tots clar que no podrem arribar per a tothom, però ha canviat molt i ara hi ha molta més gent dependent i hi ha més llistes d'espera, no? Perquè, a més, la Generalitat ha passat de molts dies a 292 d'espera, que segueixen una barbaritat, però bueno, ha baixat una mica aquests tempos. I nosaltres treballarem perquè els baixen molt més, perquè la llei diu 180, i 180 ja és molt. 6 mesos esperant és molt. Per tant, baixarem. Però, insisteixo, la gent no és tant fer places de residència com renovar el parquet actual, donar ajudes a tothom perquè el parquet actual estigui realment al dia. Penseu que la tecnologia a casa nostra cada vegada n'ha de llaure més, que avui una grua d'una manera o una grua de l'altra pot facilitar molt la feina. Per tant, insisteixo, invertim en les actuals perquè estiguin bé, creem plataformes de servei. Si ara jo puc estar a casa amb una ajuda a la meva cuidadora i a més me porten al dinar, per tant no em cal obrir el foc i fer... Això és el que hem de procurar. Després passo per un centre de dia, que el centre de dia és professional i a més està tot el dia, i després finalment, quan ja el meu cos no dona de més per poder estar sola i per poder... doncs no tinc la família que em cuida 24 hores, que això jo crec que la tendència és que ningú hem de voler això, ningú hem de voler que la filla, majoritàriament és la filla, es quedi a casa per cuidar a la mare o al pare o als sogres, això no ho hem de voler com a societat. Per tant, aquesta estructura ha de posar-se en marxa. Hem de ser capaços d'optimitzar serveis.
Per últim, deixi'm preguntar-li, senyora Pasqual, perquè abans ens ho deia, pel que fa a la gent que es dedica precisament a aquests recursos assistencials, em deia, hem d'anar o hem d'anar a buscar gent a Europa, hem d'anar a buscar gent que ens arriba de Llatinoamèrica. Això per què passa? Per la precarietat laboral a casa nostra? O quina és la seva explicació? I la segona, en referència a tot plegat, hi ha diferenciació en la qualificació laboral a casa nostra?
Mira, la primera, això passa a tot el món. La resposta és passa a tot el món. Clar, tu no pots anar a buscar Europa. Nosaltres, ACRA, som d'una associació europea que tenim la informació de tots els països del món. I tothom té els mateixos problemes. Jo, president,